Què tal? Salutacions cordials, sóc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada i així comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dimecres 5 d'agost i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa a casa nostra, a la comarca del Baix Maestrat. El Partit Popular de Vinaròs ha oferit roda de premsa per tal de donar a conèixer la seva postura al voltant de l'ampliació de la zona blava a la ciutat. El portaveu municipal, Juan Amat, passarà pels nostres micròfons per a clarificar-nos el punt de vista de la formació. Avui estarem també a la Jana, ja que el consistori ha donat llum verda al reglament que determinarà el funcionament del Consell Agrari Local. Àlex Vilanova és el portaveu de l'equip de govern i ell ens posarà al dia sobre la situació tant del sector agrari com del ramader del municipi. També te contarem com ha anat la reunió que la regidoria de govern obert de l'Ajuntament de Vinaròs ha mantingut amb els afectats pels sorolls de les diferents festes i zones d'oci del Passeig Colom i l'Avinguda Jaume I i Tarragona. Hugo Romero ens explicarà les principals conclusions a les que han arribat i les possibles solucions al voltant d'aquesta problemàtica. S'arrima el cap de setmana i dins de l'agenda de les nostres terres hi ha una visita obligada a la Mostra d'Arts i Oficis de Sant Jordi. Arriben ja a la seva 15a edició i ho fan amb una fira on hi hauran més de 100 expositors. Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, ens contarà l'ampli programa que han preparat i també farem amb ell balanç a les festes que ahir acabaven en honor a Sant Jaume. Una altra de les propostes per al cap de setmana és el Water Festival, la festa eivissenca de Santa Magdalena, organitzada per l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet. Ivan Pegueroles és el president de l'entitat i ell ens contarà què hem de fer si volem participar d'aquesta gran festa. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. L'Ajuntament de Vinaròs busca el consens per conciliar zona d'oci nocturn i descans veïnal. Els veïns es queixen del soroll i de la brutícia que han de suportar. El consistori anuncia que es posa a treballar per buscar una solució. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs informa que el llistat amb el resultat de la concessió de beques per al transport escolar per al curs 2015-2016 està pendent de resolució a causa dels canvis de criteri per part de la Generalitat. Des de la regidoria es treballa per a que els alumnes de Vinaròs puguen obtindre el major nombre d'ajudes possibles i s'espera a la màxima brevetat que es puguen donar a conèixer les llistes. Penya Escolar té quasi 600 consultes al dia a les oficines d'informació turística durant el mes de juliol, amb la qual cosa suma un total de 18.363 consultes resoltes. Els tres punts d'informació turística que té oberts al públic al municipi durant la temporada estival estan atesos per un total de 8 informadors turístics que resolen consultes fonamentalment sobre informació local i activitats culturals i d'oci orientat a les famílies, que suposen més del 70% del total. Successos, tres persones moren en un accident de trànsit a Canelo Roig, concretament a la carretera que va entre Canet i la Jana. Una quarta persona va resultar ferida greu. Les víctimes, tres veïns de Canet entre 75 i 85 anys, van morir al xocar el seu vehicle contra un mur de formigó. El consistori de Canet ha decretat dol oficial. I més successos a Benicarló, els bombers han tingut que rescatar aquesta matinada un home que s'havia precipitat al buit des d'un cinquè pis i fins a un solar que es trobava al costat de l'immoble. L'home ha sigut traslladat fins a l'Hospital Comarcal de Vinaròs amb pronòstic greu. Les 12:34 del matí, temps per a fer una ullada al temps i a les temperatures, gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 22,5 graus i la màxima es situa al voltant dels 27,2. A Benicarló els termòmetres marquen 23,8 de mínima i 28,3 de màxima. La càmera situada al Gran Hotel Penyíscola enregistra una mínima de 23,8 i una màxima en aquests moments de 29,2. A Morella tenen una mínima de 19,7 i una màxima en l'actualitat de 25,1. Si ens fixem en el pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous a la zona costanera que amanisquem amb el cel amb algun núvol, però després lluirà el sol al llarg de tot el dia. Les temperatures es mantindran com les d'avui, amb una màxima de 28 i una mínima de 22. I atenció, perquè cara al cap de setmana tornen a pujar les temperatures. A l'interior, a la comarca dels Ports, hi haurà cel assolellat a primeres hores del dia i amb tendència a nuvols al llarg de la tarda. Les temperatures demà seran com les d'avui i bregaran els 18 de mínima i els 28 de màxima. Per a divendres tornen les tempestes a ciutats com Morella. I coneixem a continuació la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. Recordeu que a l'entrada de l'AP7 Benicarlo-Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. A l'AP7 a Orpesa també hi ha obres a la calçada, així que molta precaució si us displaceu cap a la capital, cap a Castelló. Les 12:35 minuts del matí, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Temps a continuació per tal d'obrir la mañana de COPE en el Maestrat, parlant del Partit Popular de la ciutat de Vinaròs, que aquest matí ha oferit una roda de premsa per tal de fixar el seu posicionament al voltant de l'ampliació de la zona blava de la ciutat de Vinaròs. Tenim amb nosaltres el seu portaveu, a Juan Amat. Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La semana pasada el alcalde anunciaba la eliminación de una parte de la zona naranja de la ciudad de Vinaròs y por contra la ampliación a algunas calles de lo que es la actual zona azul. Cuéntanos cuál es la postura del Partido Popular al respecto.
Pues bien, respecto a este tema, el Partido Popular es medianamente claro. Nosotros estamos en contra de la ampliación de la zona azul y más teniendo en cuenta que quien la está realizando son los partidos que en campaña electoral no solo no decían que no iban a ampliar la zona azul, sino que además decían que iban a anular la naranja. Y la realidad, por lo dicho por el alcalde, es que incumplirán su promesa electoral en la medida en que no eliminan la zona naranja, sino que solo la reducen, y lo que no dijeron en campaña electoral, y es lo que más nos sorprende, que acto seguido amplían la zona azul. Y es muy importante tener presente que la zona naranja en Vinaròs solo se paga durante 3 meses y, por el contrario, la zona azul se paga los 12 meses del año. Por lo tanto, es indiscutible que con esta nueva ampliación de zona azul realmente los vinarocenses saldrán perjudicados. Y teniendo en cuenta las razones que dan para proceder a esa ampliación, pues todavía es más sorprendente la decisión del nuevo equipo de gobierno. Hay que tener presente que justificaban que la ampliación de la zona azul respondía a compensar a la empresa por la reducción de zona azul que había venido sufriendo desde que se inició el contrato, y sorprendentemente en la última comisión del mes de agosto, celebrada este pasado lunes, pedimos los informes, y los informes técnicos al respecto certifican que la reducción de zona azul respecto al momento de inicio del contrato es del 20,58%, teniendo en cuenta que el contrato posibilita que el ayuntamiento reduzca la zona azul un 20% sin tener que compensar a la empresa, solo tendría que compensarle por el excedente, por el 0,58%.
Y eso es la práctica que es. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿de cuántas plazas estaríamos hablando?
Pues menos de 6 plazas. La realidad es que el informe técnico que tenemos a día de hoy en el ayuntamiento evidencia que se tendría que compensar a la empresa única y exclusivamente por 5,97 plazas, o sea, menos de 6 plazas. Y por el contrario, lo que se hace es habilitar nuevas calles que desde luego supondrán un incremento de zona azul muy superior a estas 6 plazas. Y lo más criticable de todo, en la última comisión el Grupo Popular pidió al equipo de gobierno el informe en base al cual se nos dijeran las nuevas calles que se iban a habilitar de zona azul, qué número de plazas generaban, y la respuesta fue tremendamente sorprendente. Es que no hay informe. Entonces, el lunes de esta semana ya se ha pintado la zona azul, ya está habilitada las nuevas calles en Vinaròs de zona azul, y a día de hoy no hay un informe técnico que certifique el número de plazas que se generan con esta nueva decisión. Es evidente que estamos ante un nuevo error del equipo de gobierno, un equipo de gobierno absolutamente ineficaz, y desde luego con decisiones como esta pues evidencian una frivolidad que nos parece preocupante porque va en perjuicio de los vinarocenses.
Juan, podríamos hablar un poco de precipitación por tal de anunciar que se quitaba la zona naranja y sin informe técnico que lo avale crear ya directamente las plazas de la zona azul.
Evidentemente, lo que tenemos es un alcalde que sale a anunciar la reducción de la zona naranja y la ampliación de la zona azul, y en la nota de prensa del ayuntamiento, el señor alcalde, cuando está anunciando esta medida, dice que se han reducido 550 plazas de zona azul. lo cual es una absoluta barbaridad. Y mire, si es una absoluta barbaridad que cuando vamos al expediente y vemos el informe, nos damos cuenta que el número de plazas totales de zona azul al inicio del contrato era de 554. Si se hubieran reducido 550, solo quedarían 4. O sea, es un absoluto sinsentido el planteamiento que ha hecho el nuevo equipo de gobierno. Y desde luego han tomado decisiones sin tener los informes técnicos y a día de hoy, que es lo más preocupante, todavía no hay un informe que certifique el número de plazas que se generan con las nuevas calles. Y eso, desde luego, evidencia una falta de responsabilidad total y absoluta. Y cuando uno sale en rueda de prensa a hacer afirmaciones categóricas, como lo que hizo el señor alcalde, desde luego tiene que estar mínimamente respaldado por datos que a día de hoy no le acompañan. Y desde luego nosotros, desde el Partido Popular, en nuestra labor de oposición, lo que sí vamos a hacer es preocuparnos de exigir al nuevo equipo de gobierno que modifique su postura. Es evidente que han ampliado la zona azul sin tener por qué, sin tener por qué, y esto le supone un beneficio a la empresa concesionaria y ningún beneficio al conjunto del ayuntamiento, porque esto no va a generar un ingreso adicional al ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que es una decisión profundamente equivocada y a día de hoy está el señor alcalde obligado a dar una explicación de por qué se ha producido este error, y estoy siendo muy generoso cuando lo califico de error.
Este tipo de medidas a los que más afectan sobre todo serán a la gente de Vinaros y Comarca, ¿no?, que utilizan estos sitios para aparcar y que ven aumentada así la zona azul, ¿no? ¿Serían los principales afectados?
Evidentemente, a la hora de la verdad, esto es muy sencillo de entender. En el 2011, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, había ya zona azul, y la zona azul se pagaba por los usuarios, y además de pagarse por los usuarios, era un servicio deficitario, generaba pérdidas al ayuntamiento cada año. Concretamente, en el año 2011, el ayuntamiento tuvo que poner 20.000 euros. ¿Qué hacemos? Un concurso público para tratar de garantizar una gestión de la zona azul y parkings subterráneos que, si bien es cierto, van a tener que pagar los usuarios, al menos no suponga un gasto al ayuntamiento, sino que posibilite una fuente de ingresos. En la actualidad, el contrato posibilita que cada año el ayuntamiento ingrese como mínimo 154.917 euros. Y a partir de ahí, el contrato posibilita la reducción del número de plazas de zona azul hasta un 20%. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido, si no se ha excedido ese 20%, compensar. Y si se ha excedido, hay que compensar por la diferencia. Y como decíamos, la diferencia es menos de 6 plazas. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, se le está haciendo un favor a la empresa gestora de la zona azul, que desde luego entendemos va en perjuicio de los conjuntos de los vinalocenses. ¿Por qué? Pues porque sencillamente se amplía la zona azul. En un primer momento, en campaña electoral, hicieron una gran campaña en contra de la zona azul, y la realidad es que de la zona azul que dejó el equipo de gobierno del Partido Popular a la que hay a día de hoy, ya hay una ampliación, y es una ampliación materializada por el equipo de gobierno de Podemos, PSOE y Bloc, que en este tema, exactamente igual que en el de los sueldos, se hincharon en campaña electoral a decir una cosa y desde luego han tardado bien poco en hacer la contraria.
Juan, me gustaría también que clarificaras, porque el alcalde en la rueda de prensa y luego cuando lo entrevistamos aquí en la mañana de COPE en el Maestrat, dijo que también querían revisar el tema de lo que se pagaba, ¿no?, por la zona azul, porque parece ser que había una discordancia, que en verano se pagaba menos que en invierno la fracción y que eso resultaba más gravoso para la gente de Vinaros, ¿no?, porque en verano está lleno de turistas, se supone que debería de ser un poco más caro esa fracción. ¿Qué tenéis que aclarar al respecto?
Pues es un planteamiento absolutamente equivocado, porque el sentido de que la zona azul cueste más en invierno que en verano es bien sencilla, en la medida que durante los 3 meses de verano la zona de aparcamiento de pago se ve ampliada por la zona naranja, entendíamos que era necesario producir una rebaja en la tarifa. ¿Por qué? Porque la zona de pago es más amplia. Cuando se reduce la zona de pago por estacionar, que es pasado el verano, se incrementa la tarifa. ¿Por qué? Porque las zonas de aparcamiento de pago es más reducida. Claro, si ahora lo que hacemos es eliminar zona naranja a costa de ampliar zona azul, estamos eliminando la zona de pago, que solo se paga durante 3 meses, a cambio de poner más calles que se pagan durante los 12 meses. Ahí sí que se perjudica al conjunto de los vinarocenses, porque es evidente que la zona naranja realmente responde a las necesidades de una ciudad turística que ve sus necesidades de aparcamiento o de falta de aparcamiento incrementadas en la medida en que durante el verano se incrementa la población del municipio. Entonces, que entendemos que en verano se requiere una mayor zona de estacionamiento de pago, de ahí la real, de ahí la, la existencia de la zona naranja, y que en el momento en que la zona naranja se elimina, que es pasado el verano, pues entendemos que se puede subir el precio de la tarifa en la medida en que hay más zona de aparcamiento gratuito, puesto que la zona naranja ya pasa a ser gratuita. La filosofía del contrato es clara: en la medida en que se elimine la zona naranja o se reduzca la zona naranja a costa de ampliar la zona azul, sí que es verdad que no tendría sentido este sistema tarifario, pero desde luego este sistema tarifario está pensado para habilitar la zona azul durante 12 meses y la naranja solo durante 3.
Pues Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaros, muchísimas gracias por clarificarnos la postura del Partido Popular relacionada con la ampliación de la zona azul del municipio. Gracias y buenos días.
Pues gracias a ustedes, muy buenos días.
Arribem amb el portador del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, amb Juan Amat, a les 12:46 minuts del matí. Tens per una pausa publicitària, de seguida te contem més coses així. A la mañana de COPE, en el Maestrat.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
Este verano cuídate del sol. Si comes o cenas en Foster's Hollywood, te podrás llevar una gorra exclusiva Foster's Hollywood. Pídela con tu comida o cena.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat i a continuació ens desplacem fins a la localitat de la Jana, ja que el seu ajuntament ha aprovat el reglament del Consell Agrari. Tenim amb nosaltres a Àlex Vilanova Pla, que és el portaveu de l'equip de govern. Àlex, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El passat dia 30 de juliol celebràveu ple ordinari a la Jana i decidíeu donar llum verda a la creació del Consell Agrari, que és la primera vegada que la localitat disposa d'un ens d'aquestes característiques. Conta'ns una mica amb quins objectius naix.
A veure, la veritat és que el Consell Agrari ja existia. El problema que hi havia era que no estava regulat. I al no estar regulat ni hi havia actes ni hi havia una periodicitat en les reunions, i hem intentat aglutinar totes les competències que pensem que s'havien d'atribuir al Consell Agrari. Al mateix temps hem donat entrada a molts de representants del que són sector agraris, cooperatives, després de les empreses agroalimentàries, un poc regular tot el que serà el seu funcionament.
És a dir, que el que ho ha aprovat bàsicament és el reglament o els estatuts del que serà el Consell Agrari, tot i que ja estava funcionant, però, com tu comentaves, no el ritme que potser a vosaltres us agradaria, no?
Sí, la veritat és que el que vam fer va ser provar funcionament. A més, ho vam fer bastant ràpid, ja que el primer mes des que vam entrar al govern era prou urgent per començar a partir de setembre, ja que ara ha d'estar 30 dies en exposició pública. Una vegada arriba a setembre, haurà passat el període i començarem a reunir-nos en cada associació perquè nomenen els seus representants i una vegada els hagin nomenat, reunirem el Consell Agrari, el constituirem i es començarem a fer comissions de treball i així ja podrem, durant tota la legislatura, pues, que cadascú dedicar-se a algunes qüestions.
Quines serien, Àlex, les competències que li voleu donar a aquest Consell Agrari? Seria només consultiu o, evidentment, també les seues decisions seran vinculants per a vosaltres, per a l'equip de govern?
A veure, la veritat és que el que volem és que tingui unes competències molt àmplies i per poder donar-li aquestes competències vam fer primera reunió a la conselleria perquè ens diguessin a veure quins eren els consells agraris més avançats que hi havia a nivell de competències i, per exemple, una de les competències que considerem molt important és la creació d'una comissió de conciliació per a quan hi ha conflictes entre veïns als bancals,
sí.
Pues que des de l'Ajuntament, més bé des del Consell Agrari, se pugui
mediar,
fer
no?
una mediació perquè no cal que acudir als tribunals. Després també, pues, també tindrà competència sobre qualsevol tipus d'estudi, estadística i programa que abans de que se porti el ple pues, faran un dictamen. I una de les coses que també teníem pensat fer era que donar-los competències sobre el que és la Fira Agrícola i Ramadera de la Llana, que és una fira molt important i molt antiga, i intentarem separar la part, diguéssim, que afecti a totes les coses d'agricultura i que supervisessin un poc tot el que seria el seu funcionament i organització.
És a dir, que s'encarregarà d'organitzar aquesta fira el propi Consell Agrari, no?
La idea és eixa. Després també, pues, quan es començarem a reunir-nos, crearem comissions ja més picotetes i anirem veient el que se pot fer. Una de les idees que també tinc pensat des de la regidoria també era, per exemple, la recuperació de lo que són llavors tradicionals i varietats autòctones del terme de la Jana per fer un banc de llavors i poder conservar molta de la biodiversitat que s'està perdent.
Llavors com quines, Àlex? De quin tipus de productes estaríem parlant?
Pues de tot el que són, per un costat el que sí que volem fer és un camp d'assaig de lo que són oliveres, que és, que és la producció més important que se produeix a la Jana. I després també el que ens agradaria és recuperar llavors tradicionals de lo que són tot lo d'hortalisses, tipus pues, les tomates de penjar, les diferents classes de bajoquetes, tot el que s'està plantant durant tota la vida i que moltes de les llavors s'estan perdent, intentar recuperar-les en un banc de llavors.
La veritat que la Jana és un poble llaurador, un poble també ramader. Suposo que dins d'aquest Consell Agrari inclouríeu també els propis ramaders, no?
Sí, sí, la veritat és que el Consell Agrari estarà format per 10 persones. Tres seran representants dels partits polítics, després estarà el jutge de pau, que serà la persona encarregada de presidir la comissió d'arbitratge, i després se donarà entrada per un costat als representants de les cooperatives, per un altre costat als representants dels sindicats agraris, per un altre costat als representants de sectors agroalimentaris, i per una altra part se donarà també entrar a lo que és associacions ecologistes per donar a conèixer un poc el que és l'agricultura ecològica, que des de fa 2 o 3 anys s'ha començat a implantar algun local a la Jana.
Com tenim, Àlex, la situació del camp a la Jana? La gent continua mantenint aquest tipus de sector econòmic o heu vist que va en detriment en els darrers anys?
A veure, a la Jana la veritat és que la producció quasi que al 100% del que és el terme, que és l'olivera, els últims anys han sigut unes collites molt ruïnes, principalment a la sequera.
Sí, el mal temps que ens ha fet que no ha plogut, a veure si ara que ha plogut una miqueta això per l'oliva va millor.
Sí, aquest any pareix que tindrem una collita millor que les dels 2 últims anys, però com que comentava, venim de 2 anys molt ruïns. I després per un altre costat també està la part ramadera. A la Jana hi ha moltes granges, sobretot de pollastres, i molta de la gent que se dedica al camp combinen el que és la faena de l'agricultura amb la faena de les granges.
Molt bé, doncs Àlex Vilanova Pla, regidor i portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de la Jana, moltes gràcies per fer-nos 5 cèntims al voltant de l'aprovació del reglament del Consell Agrari i estarem pendents a partir del mes de setembre, que és quan tu comentes que bàsicament ja se nombrarà, no, a les persones que formaran part d'aquest Consell Agrari. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Vale, moltes gràcies a vosaltres per donar a conèixer el que és un poc l'agricultura de la Jana i el seu món agrari i ramader.
Bon dia.
Bon dia, adéu.
Les 12:55 del matí anem amb una notícia d'última hora que acabem de conèixer a través del Twitter del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, i és que ha sigut mobilitzats agents d'aquest Consorci Provincial de Bombers, en concret els de la zona del Baix Maestrat, degut a un incendi que afecta una vivenda de Vinaròs. Afecta concretament a un segon pis d'un edifici de 4 alçades. Desconeixem de moment quin és el lloc, quin és el carrer on s'està produint aquest incendi. Però qualsevol cas és una notícia d'últimíssima hora. Fa escassos segons que des del Twitter del Consorci Provincial de Bombers s'ha informat d'aquest incendi. I continuem comentant més coses sobre la ciutat de Vinaròs, ja que han finalitzat les obres de millora i repavimentació de les avingudes Leopoldo Querol i Barcelona. Estan pràcticament finalitzades, a falta tan sols d'ultimar la senyalització horitzontal en els dos vials. El final dels treballs s'ha retardat uns dies a causa de les pluges de la passada setmana, que van obligar a cessar l'activitat durant dues jornades. Els treballs han comptat amb un pressupost de 60.442.000 euros a l'avinguda Leopoldo Querol i altres 44.547 euros a l'avinguda Barcelona, i han consistit en la millora de rebaixos i cotes i la construcció de noves voreres. Totes aquestes actuacions encaminades a assegurar l'accessibilitat en els dos carrers. Per això s'ha fet una repavimentació total amb incorporació de nova senyalització horitzontal, ordenació d'aparcaments i incorporació d'un carril bici. L'obra quedarà totalment finalitzada amb la instal·lació de nous fanals previstos per a les pròximes setmanes. El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, destacava que amb aquesta actuació consideren que les dues avingudes compten ja amb un aspecte molt més presentable i adequat, a més de garantir la seguretat i l'accessibilitat dels transeünts. L'alcalde Enric Pla, que també ha visitat l'obra al costat del regidor, agraïa la paciència i la comprensió dels veïns del carrer, que han tingut que suportar aquestes obres amb les molèsties que puguen ocasionar.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys t'ho esperes. Fotospai.com.
Este verano cuídate del sol. Si comes o cenas en Foster's Hollywood, te podrás llevar una gorra exclusiva Foster's Hollywood. Pídela con tu comida o cena.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @COPE Vinaròs.
I arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE. Tornem nosaltres a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda amb més actualitat de les nostres terres. Fins ara. Salutacions cordials de nou, soc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs escoltant el 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant, per tant, la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts passem a saludar el president de l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet de Santa Magdalena, entitat que s'encarrega d'organitzar la gran festa eivissenca Water Festival que celebrarà aquest proper cap de setmana. Ivan Pedrales ens contarà tot allò que tenen preparat per a que la piscina de Santa Magdalena lluïsca com si de l'illa Balear es tractara. Sant Jordi també ha presentat aquest mateix matí la 15a mostra d'oficis tradicionals, un esdeveniment plenament consolidat que atrau al municipi a milers de persones que volen conèixer alguns dels oficis que, malauradament, s'estan perdent amb el pas del temps. L'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, estarà amb nosaltres i ens contarà tots els detalls al voltant de la mostra d'enguany. També coneixerem com va anar la reunió entre la regidoria de govern obert de l'Ajuntament de Vinaròs i diferents veïns afectats per la zona d'oci de Vinaròs. Escoltarem les declaracions de Hugo Romero, que és el responsable d'aquesta àrea. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titulars. El Partit Popular de Vinaròs lamenta que el tripartit amplie la zona blava del municipi i asseguren que per les places perdudes només havien de compensar l'adjudicatària amb 6 places i que feia falta ampliar i que no feia falta, perdó, ampliar la zona de pagament. També lamenten que s'hagi augmentat el nombre de places de pagament sense cap informe tècnic que ho avale. La Jana aprova el reglament de funcionament del Consell Agrari Local. El Consell el formaran 10 persones pertanyents als sectors agrari i ramaders. S'espera que al mes de setembre entre en funcionament. Sant Jordi presenta la 15a edició de la Mostra d'Oficis Tradicionals. Més de 100 artesans estaran el cap de setmana a la localitat mostrant i recuperant antics oficis. També hi haurà activitats paral·leles. Esports, el Peñíscola Futbol Sala es presentarà el proper dia 13 d'agost davant la seva afició. Serà en una gala on donaran a conèixer els seus sponsors. I acabem amb una notícia de successos que acabem de conèixer, i és que el Consorci Provincial de Bombers informa a través del seu Twitter oficial que ha sigut mobilitzats els seus vehicles per tal d'accedir a un incendi a una vivenda de Vinaròs. Afecta el segon pis, a un edifici de 4 alçades. Desconeixem quin és el vial on s'ha produït aquest incendi. I també estem pendents de les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 29,8 graus, a Benicarló els termòmetres marquen 29,2. La càmera situada al Gran Hotel Peñíscola enregistra en l'actualitat 29,3 graus i a Morella ronden els 27,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous a la zona costanera que amanesquem amb el cel amb algun núvol, però després lluirà el sol al llarg de tot el dia. Les temperatures es mantindran com les d'avui, amb una màxima de 28 i una mínima de 22. I atenció, perquè cara al cap de setmana tornen a pujar les temperatures. A l'interior, a la comarca dels Ports, hi haurà cel assolellat a primeres hores del dia i amb tendència a nuvosa al llarg de la tarda. Les temperatures demà seran com les d'avui i bregaran els 18 de mínima i els 28 de màxima. Per a divendres tornen les tempestes a ciutats com Morella. I ens fixem en la informació del trànsit, una informació patrocinada com cada dia per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circules per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló Peñíscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. A més, si circules amb el teu vehicle per l'AP7, recorda que a Orpesa també hi ha obres a la calçada. Així que molta precaució si us displaceu cap a Castelló. Te contem a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat que des de la regidoria de govern obert i participació de l'Ajuntament de Vinaròs s'ha encetat una línia per tal de conèixer quin és el parer o el punt de vista dels veïns de la zona d'oci perquè evidentment se vol conciliar el que és l'oci nocturn però també evidentment el descans. Tenim amb nosaltres a Hugo Romero que és el responsable d'aquesta regidoria. Hugo, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Passat dilluns oferíeu una reunió al Saló de Plens de l'Ajuntament, una reunió a la que assistia moltíssima gent, molts veïns preocupats, evidentment, per conciliar el seu somni, el seu descans, però també en ganes, no?, de que se puguen fer diferents esdeveniments a la ciutat de Vinaròs.
Sí, el dilluns, bueno, ahir com dia, bueno, el dilluns com dia vam convocar reunió a tots els veïns de la zona de Jaume I i Avinguda Tarragona, per tal de conèixer primera mà el que és la problemàtica de, que es porten sofrint durant anys i també d'intentar arribar a uns punts en comú i a unes conclusions on compatibilitzar el que és l'oci, tot el que és l'oci nocturn i el soroll amb el descans dels veïns.
Quines són les principals queixes que vau rebre per part dels veïns? Perquè suposem que no es tracta només d'actes puntuals com pugui ser Carnaval o la Fira i festes de Sant Joan i Sant Pere, sinó que a lo millor molta activitat se concentra precisament en aquesta zona al llarg de tot l'any.
Sí, les principals queixes que ens van fent arribar va ser això, que ja no només és Carnaval o Sant Joan i Sant Pere, sinó que durant tot l'any i més a l'estiu que estan les finestres obertes i que hi ha major afluència de públic a la zona del passeig i Jaume I, pues, que s'ofreixen tot el que és el soroll de la nit, ja no només dels actes puntuals com dient, sinó també de soroll de nit tras nit, pues, de terrasses, de la mateixa gent que surt entre setmana lo millor a fer unes copes i tal. En quant a les principals queixes, pues, la brutícia que es crea i entre cap de setmana i en les ocasions puntuals, que sí que era una gran molèstia de sortir de casa ens dient i trobar-te pues, vomiteres i pisserades al portal de casa, pues, no és gens agradable per ningú, no? I després pues, el soroll, que ja sabíem la problemàtica que tenia, però que bueno, volíem tindre de primera mà la informació i comptar en la gent que us ofereix pa tindre-ho com a base a l'hora de tindre en compte i buscar una compatibilitat.
Hugo, la solució passa per un trasllat de tota aquesta zona d'oci, però igualment a lo millor ens trobarem en el mateix problema a un altre lloc de Vinaròs, no?
No, a lo millor no passa com tal qual com un trasllat de lo que seria la zona d'oci, sinó simplement com la reestructuració de certs actes, dins la mateixa zona, però enfocar els escenaris cap a la mateixa mar o certes accions, certs matisos que es pugui fer a certs actes puntuals que potser ja puguen fer baixar el que són el nivell de decibelis que arriba als veïns.
Estem parlant potser d'actes que organitza el propi Ajuntament o, per exemple, la Comissió Organitzadora del Carnaval, però evidentment també aquesta és una zona plena de llocs d'oci, de zones ja de l'àmbit privat, no podíem dir de lo que és el comerç o els establiments. Suposo que també heu encetat una tanda de reunions amb la gent del sector de l'oci.
Sí, durant fa unes setmanes es van reunir en diferents locals d'oci, continuarem en aquestes reunions per veure ells què troben, perquè clar, s'ha de comptar les opinions de tots i a veure ells què troben, si troben solucions, i suposo que la gent és bastant conscient de la problemàtica i que també serà, també comptaran en possibilitats de dir pues, anem a fer certs moviments, certs matisos o certs canvis que puguen afavorir el que és el descans i el descans de la gent en definitiva. Sí.
Hugo, aprofitem que te tenim així a l'altre costat del fil telefònic i que eres el regidor de Participació Ciutadana. Aquesta mateixa setmana també s'ha donat a conèixer que precisament a través de la teua regidoria se canalitzaran les preguntes que puguen fer els veïns o col·lectius al ple municipal. Conta'ns una mica com ho articulareu.
Sí, doncs és més que res. Al ple ordinari es poden fer preguntes al torn de premsa i preguntes, però simplement és per a aquelles persones que no puguen assistir al ple o que no vulguin personificar-se tal qual al ple, s'hagin arribat la pregunta al correu participa@vinaros.es i ja sigui anònimament o si es volen personificar en nom i cognom, fer la pregunta al torn de premsa i preguntes des de la regidoria de Participació Ciutadana. I si sigués una pregunta molt laboriosa, pues, potser no es podria, una pregunta molt complexa, no es podria respondre al mateix moment, però la majoria suposem que sí.
Y si no, a banda de lo que es el correo electrònic, a l'oficina d'atenció, no? El OIH, també.
Sí, també per registre d'entrada, dirigida a la regidoria de govern obert. També recolliríem les preguntes que entren per fer-les al preordinari del mes proper.
Doncs Hugo Romero, regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que se solucione en breu la problemàtica i que se puga conviure de forma cívica també a la zona on evidentment es veuen més afectats pels sorolls i per altres tipus d'esdeveniments que se solen fer, com és la vinguda del passeig Jaume I. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bé, igualment, molt bon dia.
Cope Dinarós també en Twitter, @CopeDinarós. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeDinarós.
I a continuació, a la mañana de Cope en el Maestrat, anem a traslladar-nos fins a la localitat de Sant Jordi, que acaba les seues festes, però que ja entra de ple en la 15a edició de la Mostra d'Oficis Tradicionals, que se celebrarà el pròxim cap de setmana. Tenim amb nosaltres a Ivan Sánchez, el seu alcalde. Ivan, molt bon dia.
Bon dia.
Acabeu les festes patronals i ja de seguida comenceu la Mostra d'Oficis. Suposo que això és per tal de no perdre una mica de comba, no? Per tal de tindre activitats durant molts dies.
Sí, com tu dius, fa apenas dos dies que hem acabat les festes majors i ja en el mateix recinte on fem el bou ja estem immersos en els preparatius de lo que serà la 15a Mostra d'Arts i Oficis.
Abans de parlar, si et sembla, de la Mostra d'Oficis Tradicionals, fes-nos un balanç al que han sigut les festes, unes festes marcades sobretot per la gran participació, no?
Sí, jo crec que han sigut unes festes que han tingut molt d'èxit, per lo que dius, no? Perquè tots els actes, tant els que hem incluït nous que no s'havien fet mai, com els ja típics de verbenes i bous, han tingut una gran participació dels veïns i visitants, i ara està marcat per néixer civisme, no?, i responsabilitat, i per això pues, jo crec que han sigut exitosos, no?, perquè tots els actes han estat marcats pues, per néixer el número de gent que ha participat en elles.
Fem, per tant, borrón i cuenta nueva, que se sol dir en castellà. Anem a parlar ja de la Mostra d'Oficis Tradicionals. A quina hora la inaugureu? I suposo que serà ja el pròxim dissabte, no?
Sí, inaugurem la mostra el dissabte 8 a les 11. En guany com a novetat, com a mantenedora Maribel, de Benicarló, de Masterchef. I després posa l'horari el de sempre, pues, de 11 hasta migdia, hasta les 2, després de 5 i mitja, hasta les 11 de la nit el dissabte i hasta les 9 i mitja el diumenge.
Conta'ns, Ivan, quin tipus d'artesans podrem veure en aquesta mostra d'oficis tradicionals, perquè bàsicament es tracta de recuperar i de que no es perga en el temps oficis a lo millor tan tradicionals com els vidriers, els alpargateros, no?
Sí, nosaltres el que busquem en aquesta mostra, a part de la quantitat, no?, d'artesans i aquests oficis, el que busquem és la qualitat, no?, i l'excel·lència que marca una mica esta mostra com a referent en tot el territori nacional. Enguany, com a novetat, pues, en l'organitzador, ara fa un rato estàvem parlant, hem canviat el 50% dels stands, és a dir, un 50% respecte a l'any passat repeteixen, perquè són artesans de la zona, que són molt boiguts i estan molt ben vistos, pues, perquè mantenen aquestes arrels i tradicions, no?, que tot el món vol veure. I un 50% pues, seran artesans nous que també porten pues, aquests oficis tradicionals a lo millor d'unes altres comunitats autònomes i que tenen aquesta importància, no? Perquè si no, per aquestes mostres pues, molta gent no els coneixeria. Entre ells, pues, per destacar, pues, la gent que fa els cabassos, els vidres que tu dius, els que treballen en la forja, els que fan el pa artesà en forns, bueno, infinitat, no?
Fins a 100 artesans estaran, sí, a Sant Jordi.
Enguany, també com a novetat, passem els 100 artesans. Jo crec que tenim sobre uns 105 artesans. Hem ampliat un tros més de fira, un tros de carrer, i ja et dic, passem el 100.
Serà a la plaça Major i també als carrers que hi ha al voltant d'aquesta plaça, no?, perquè la gent un poc s'ubique.
Sí, és la plaça de l'Ajuntament, la plaça de l'Església i els tres carrers que donen a aquestes dues places.
També m'agradaria que m'explicares, perquè tinc entès que hi haurà una sèrie d'actuacions, una sèrie d'activitats paral·leles al que és la mostra d'arts i oficis, no?
Sí, enguany com a novetat, no?, i com a espectacle d'èxit conegut, no?, pues tenim la muixaranga del Gemesí, que ja fa 3 anys que intentàvem que vingués i no hi havia manera.
Està molt buscada.
I enguany pues m'ho hem pogut fer en ella i vindran el dissabte 8 per la tarda i faran pues els típics estos castells que fan. Mm. Tenim concerts de piano i flauta de gent d'aquí de la zona. Hem aprofitat i hem ficat el nostre concert de la nostra banda de música també el diumenge per la tarda a l'església. Tenim cantautors, tenim danses típiques, tenim tabals i dolçaines. Vull dir, jo crec que és un repertori molt ampli de mostra, no?, de les grans, no?, tradicions que tenim en esta zona, no?
Un cap de setmana per a no avorrir-se si un vol pujar fins a la localitat de Sant Jordi, perquè veiem que activitat frenètica i al llarg de tot el dia. La gent que vulgui consultar una mica les activitats ho pot fer, suposo, que a través de la web de l'Ajuntament, no?
Sí, o pot consultar la web de l'Ajuntament o el Facebook de l'Ajuntament. Si vol alguna més específic, pues pot cridar directament a l'Ajuntament i l'atendran pues personalment si volen saber algun acte en concret. I ja t'he dit que està tot en les redes o per telèfon dins de l'Ajuntament.
Quanta gent, Ivan, calculeu que pot estar passant per la localitat de Sant Jordi al llarg d'un cap de setmana d'aquestes característiques, com és el cas de la mostra d'oficis tradicionals?
És difícil, perquè tots els anys ho tratem, però bueno, mm-hmm. els que tenim i nosaltres preguntem, pues podem passar més de 10.000 persones en tot el cap de setmana.
I estem parlant d'un municipi xicotet. Quants habitants sou normalment?
Pues poc més de 1.000 habitants.
Mm-hmm.
Sí. Bueno. Sí, no, té gran afluència, no només de gent de la comarca, sinó ja dic, de la província i de comunitats autònomes veïnes.
Molt bé. És una bona oportunitat el cap de setmana per a que la gent que està, per exemple, als hotels de la costa del Baix Maestrat puja cap a l'interior, conega Sant Jordi, conega també aquests més de 100 artesans que estaran a la localitat. Micròfons oberts, Ivan, per a que convides a la gent a que visite la localitat de Sant Jordi el cap de setmana.
Sí, bueno, jo invitar, no, a tota la gent, veïns dels pobles que tenim colindats, però també a aquests visitants que venen a passar els dies en la nostra regió, que visiten no només per la mostra, no?, sinó per la zona, per el poble, que se sentiran com un veí més de Sant Jordi i podran veure, no?, de primera mà pues, la amabilitat, no?, que té la nostra gent i viure, no?, les nostres costums i tradicions, que jo crec que és lo important, no?, no deixar perdre i el saber d'on venim, no?, per a saber, no?, a on arribarem, no?
Doncs Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la nostra crida i esperem que novament siga tot un èxit aquesta 15a edició de la Mostra d'Oficis Tradicionals de Sant Jordi. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Este verano cuídate del sol. Si comes o cenas en Foster's Hollywood, te podrás llevar una gorra exclusiva Foster's Hollywood. Pídela con tu comida o cena.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotospai.com.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I a continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, se n'anem de festa fins a la localitat de Santa Magdalena, que el pròxim cap de setmana celebra la seva 6a edició de la Water Festival. Tenim amb nosaltres a Ivan Pegueroles, que és el president de l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet, que és l'entitat organitzadora. Ivan, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Suposo que ja enllestint tots els preparatius de cara a aquesta Water Festival que tant d'èxit té i que arriba ja a la seva 6a edició.
Pues sí, correcte. Una setmaneta intensa que estem portant i el que ens quede, vamos.
Molt bé. Una setmaneta intensa perquè, a més, enguany les activitats heu decidit començar-les ja el mateix divendres per tal de perllongar una miqueta més aquesta festa, no?
Sí, correcte. Ja vam començar l'any passat, a veure si la gent ja es que li posava una miqueta de gana d'això i vam veure que responia bé i pues, enguany pues, seguirem. I sí, farem això el divendres per la tarda, durant l'horari de la piscina, obrirem la barra, posarem musiqueta chill-out d'esta i, vamos, i mojitos i el que vulga la gent.
Sí, perquè hi ha pares que potser de nit, jo parlo per experiència pròpia, potser no poden ir perquè les seues obligacions familiars no ho permeten, però la mateixa tarda, mentre estan a la piscina, poden refrescar-se i, a més, gaudir dels còctels que vosaltres heu preparat. Tot això en un ambient molt libisenc, no?, a la pròpia piscina municipal.
Sí, correcte. Intentem ambientar d'una manera aixina més tropical, aixina amb palmeres i en els palets que tenim, banquets de palets, més boniquet, perquè la gent pues, pugui estar una miqueta més a gust, vamos.
Això serà divendres, dia 7 d'agost, per la tarda, en horari en el que està obert la piscina, que és a partir de les 4 i mitja, i el dissabte, que és, diguéssim, el dia fort, no?, de Water Festival. Conta'ns què teniu preparat.
Bueno, pues el dissabte, per la tarda, diguéssim, que farem més o menys el mateix que el divendres, obrirem baixina per la gent que no pot vindre per la tarda, per la nit, pues, ja és que se queda deixant una miqueta en ganes, pues que pugui vindre per la tarda. Farem el mateix tarda chill-out en l'horari de la piscina i això, ficarem els mojitos, tots els còctels que tenim, la musiqueta, tot ben ambientat, i després pararem, que tanque la piscina a les 8 i mitja 9, pararem, deixem un temps perquè la gent pugui anar a cenar a sopar, tal, i això, i a les 11 pues, ja diguéssim que és el que comença el Water Festival.
En música a càrrec de DJs locals, no?
Correcte.
Qui seran en guanyes DJs? Ivan, conta'ns.
Pues seran los que normalment són tots els anys.
Los de casa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, molt tenim bé. A Bernat Moya, a Ximo Pedrones, a Nàdia, la Cruz, una xica, a Martí Vives i jo, que també estaré per ahí.
Un servidor que li toca col·laborar en el que siga. Un igual és president, que DJ, que fa animació, el que siga, Quanta gent calculeu que sol acudir a la piscina cada any a la Water Festival, Ivan?
Pues a veure, aixina más o menos, pues sí, unes 200 persones, a millor, más o menos.
200 persones, totes elles vestides de blanc, no?, que és imprescindible en una nit com aquesta.
La única norma que posem.
Bueno, i un se pot tirar a la piscina si a més té calor, perquè són nits que fa calor, encara que ja ha refrescat una miqueta aquests dies, o en un principi no està oberta la piscina perquè te pugues tirar?
Està oberta.
És a dir, que te pot refrescar.
El gusanillo que la gent té, pues és lo que va la gent, vamos.
Bueno, pues a part de la vestimenta blanca, sí, típica d'Eivissa, n'hi ha que dur toalla, perquè en qualsevol moment un pot parar dins la piscina.
Exactament, sí.
També heu introduït una sèrie de novetats, regals, he vist obsequis per pas d'una empresa, d'una tenda de Vinaròs, de Nàcara, no?
Sí, correcte. Enguany Nàcara, que és una tenda de roba i bisuteria i això, de Vinaròs, que és d'una DJ que està en Natru, que és Nàdia, la tenda pues, ha volgut patrocinar d'aquesta manera i col·laborar i això ens portarà regalets i sorpresetes.
Molt bé. En definitiva, molt ambientat,
Sí, sí.
Molt bé, Ivan. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que novament siga un èxit i que vagi no només gent de Santa Magdalena, sinó que la Water Festival ja va sent molt reconeguda i poquet a poquet, al llarg i ample de tota la nostra comarca, és molta la gent que aquest dia decidís gaudir de la vostra festa i que acudís a la piscina. Comptes en la col·laboració de Junta Directiva i socis per tal de poder muntar tota aquesta festa, Ivan?
Sí, sí, comptem.
Se porten bé, no? Molt bé. Ivan Pegueroles, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Laura, i com no invitar-vos a tots, a que vinguéssiu.
Allí estarem, gràcies.
Vinga, gràcies.
refrescant proposta per al cap de setmana, al igual que també la visita obligada a la mostra d'arts i oficis de la localitat de Sant Jordi, que recordeu serà dissabte i diumenge. Nosaltres marxem, però vos deixem en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conte l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Tornen, com sempre, demà. La cita, ja saps, a partir de les 12:30, hacia el 101.6 de la freqüència modulada, on vos espero a tots els oïdors de la mañana de COPE en el Maestrat per a contar-vos tot allò que passa a les nostres terres. Fins demà. Adeu.